Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 21 d'octubre del 2023. Més d'una hora encara perquè surti el sol per Cadaqués d'aquest matí de... He dit dissabte 21 d'octubre, fixeu-vos, estic malament, Diumenge 22 d'octubre, òbviament. És aquest diumenge 22 d'octubre del 2023. Falta encara més d'una hora perquè surti per l'horitzó de Cadaqués aquesta, en fi, aquesta llum del dia d'una jornada que ens anirà acompanyant al llarg del dia d'avui i que no es pondrà fins a l'entorn de les 7 del vespre, que és l'hora prevista, més o menys, de la posta de sol per Alcanar, per l'altra punta de Catalunya. És un diumenge que de seguida us ampliarem la informació a través de l'Abel Caral, amb tota la informació vinculada precisament al temps, perquè és un diumenge de temperatures que a aquesta hora ens llevem amb una certa... Ostres, amb una temperatura, alguns que ens hem llevat aquesta hora, amb una temperatura més baixa del que és habitual. Des d'aquest punt de vista, estigueu tranquils, perquè cap al migdia la cosa anirà una mica millor. En tot cas, de seguida us posem al dia de la informació d'aquest diumenge, que un dia més passa pel conflicte al Pròxim Orient, després de l'obertura breu, això sí, del pas de Rafah a Egipte cap a Gaza per permetre l'entrada d'ajuda humanitària. Ja veus que apunten que potser al llarg d'aquest matí es podria reproduir una situació similar, malgrat tot els esforços diplomàtics per millorar la situació a la zona, de moment que no estan donant grans resultats. Ahir es va tancar la cimera per la pau entre els països àrabs i occidentals, precisament Egipte, i ho va fer sense acord per una declaració final. Mostra, evidentment, de les tensions dels dos bàndols. D'això en parlarem al llarg del dia d'avui i també de l'augment dels bombardejos sobre la Franja de Gaza, que s'han intensificat, sens dubte, al llarg de l'última nit passada. En parlarem avui, en un dia que també xerrarem de moltes altres qüestions, com el retorn del Barça a la Lliga, que avui té l'ocasió de retallar distàncies i posar-se un punt del Real Madrid si derrota l'Atlètic de Bilbao. Ahir el Madrid va ensopegar contra el Sevilla en un dia que també ha estat de ressaca a Can Barça per l'Assemblea de Socis Compromissaris. En parlarem de tot plegat en un dia que farem Llucia Ramis i Carlos Zanón, que tornaran al Via Lliure. Reobrirem el plat estrella avui amb el gran actor Pep Cruz. Farem l'embalat, cuina i una pila de coses més des d'ara mateix i fins les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Nilsen Martí, Quim Salvador, Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada. Fem un primer cop d'ull, com dèiem, al Pròxim Orient, perquè Israel ha ampliat i de manera intensa els atacs aeris aquestes últimes hores. Gaza, que ha seguit rebent, però atenció que l'exèrcit hebreu hauria llançat accions contra Síria i Cisjordània, la part palestina que no està en guerra oberta encara amb Israel. En concret, l'objectiu hauria estat una mesquita a tocar del camp de refugiats palestins de Jenin. Última hora amb el corresponsal de RAC1 a Israel des de la ciutat fronterera d'Ashkelon, a tocar de la Franja de Gaza, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. La guerra d'Israel contra Hamas i altres milícies que tenen suport d'Iran s'ha extès avui a diversos llocs al Pròxim Orient. A Jenin, l'exèrcit ha atacat des de l'aire un espai subterrani de la mesquita Al-Ansar, on, segons denuncia, es trobaven milicians de jihad islàmica i Hamas abans de fer un atemptat. A Jenin informen de 2 morts. A Síria acusen a Israel d'haver atacat aquesta nit l'àrea dels aeroports de Damasc i Alep. No seria el primer cop a una campanya militar israeliana dels darrers anys contra enviament d'armes d'Iran a milícies proiranianes a Síria i Líban. I a la frontera entre Israel i el Líban continua l'intercanvi de cops. amb Hezbollah advertint cada cop més amb atacs. Israel fa una ofensiva terrestre a Gaza. A Gaza, per cert, mitjans palestins parlen de desenes de morts a les darreres ofensives aèries israelianes. Una franja de Gaza on va arribar la primera ajuda humanitària i on estem molt, una gran ofensiva terrestre.
Doncs ara mateix pendents d'aquesta ampliació d'alguns dels objectius de llançament de bombardejos per part d'Israel cap a algunes zones, ja no només a la franja de Gaza, estem parlant ja de Cisjordània o de Síria. Mentrestant, continuen en paral·lel aquestes accions cada cop més àmplies d'atacs per part d'Israel. Continuen les negociacions per mirar d'aconseguir que avui torni a obrir el pas de Rafah, la frontera entre Egipte i Gaza, perquè entri una mica més d'ajuda humanitària. Ahir es va obrir durant molt poca estona, per primer cop des de l'inici de la guerra, però només hi van poder passar una vintena de camions amb medicaments, amb aliments i amb mantes.
Sí, va ser, com deies, una obertura llampec de tot just un parell d'hores per fer-hi entrar un comboi molt petit d'ajuda. Les Nacions Unides van criticar que va ser una entrega pràcticament simbòlica i van reclamar que es permeti una entrada sostinguda i regular d'ajuda. Per això, en les últimes hores han continuat aquestes negociacions per intentar que es torni a obrir el pas. El secretari general d'Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides, Martin Griffiths, explicava a la televisió pública dels Estats Units que l'objectiu és arribar als 100 camions diaris.
Estem en negociacions amb les diferents autoritats per fer entrar entre 20 i 30 camions, si podem. Volem anar augmentant-ho cada dia. Tenim l'objectiu d'arribar als 100 camions diaris.
De moment, en l'entrega d'ahir, el que no es va fer entrar és combustible vetat per Israel perquè no acabi en mans de Hamas, però que és imprescindible per al funcionament dels hospitals.
Des de un altre temps de tertúlia, ja en parlarem de tot plegat, amb la directora executiva de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins a Espanya, Raquel Martí, perquè ens digui el seu punt de vista de com ha d'arribar aquesta ajuda humanitària i què passa si no s'obre de nou el pas de Rafah. La primera entrada d'ajut humanitari després de dues setmanes de guerra sí que es va fer justament una estona abans, com ho vam explicar en directe al Via Lliure, que comencés al Caire, Egipte, la primera cimera de pau de rellevància des de l'inici del conflicte. Hi van participar una trentena de països, també d'organismes internacionals, i és veritat que simplement va servir per evidenciar ara mateix la profunda divisió que es manté entre Occident i els països àrabs sobre el conflicte al Pròxim Orient.
Sí, i les grans dificultats que hi ha per arribar a un consens. A la cimera, que tenia com a grans absents Israel i l'Iran, els països àrabs van fer sentir la seva veu. Aquest era Mahmoud Abbas, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, avisant que el poble palestí no renunciarà a la seva terra.
Senyores i senyors, no marxarem mai, no marxarem mai, no marxarem mai. Ens quedarem a la nostra terra. Que la pau, la misericòrdia i les benediccions de Déu siguin amb vostès.
Els participants sí que van coincidir en la necessitat de buscar una solució política, de fer líders europeus com Pedro Sánchez van defensar un full de ruta per aturar el conflicte i que reconegui la fórmula dels dos estats, l'israelià i el palestí.
Mentrestant, ahir va ser dia de manifestacions importants a favor del poble palestí.
Israel assassina, Europa patrocina!
Això era Barcelona, milers de persones van sortir al carrer, 19.000 segons la Urbana, 70.000 segons els organitzadors de la marxa, amb un lema que era "Aturem el genocidi a Palestina", una mobilització que va anar des dels Jardinets de Gràcia fins al Passeig de Gràcia. Molts dels assistents hi mostraven cartells amb missatges denunciant el paper de la Unió Europea i els estats diversos davant la guerra. També va ser multitudinària, no només el cas de Barcelona, la manifestació que es va fer al migdia a Londres, mentre aquesta nit milers de persones han sortit també als carrers de Nova York. De la crònica política, si deixem al marge la guerra, La Vanguardia avança avui que el PSOE i Junts estan negociant un possible reconeixement de Catalunya com a minoria nacional dins d'Espanya. És un dels melons que han obert aquesta setmana i amb què són més optimistes d'arribar a un acord.
Sí, un pas important, sobretot per Carles Puigdemont, ja que podria ajudar en la seva immunitat com a europarlamentari que el Tribunal de Justícia Europeu li va retirar. En aquell moment, en aquella decisió judicial, explica Lola García, l'independentisme es va aferrar una referència que feia el Tribunal a la possibilitat que un estat denegui l'extradició si es demostra que la persona pertany a un grup objectivament identificable. El text sobre l'amnistia és un dels punts que avança, abastaria entre 300 i 500 persones, i el que genera ara mateix més ulls de poll a la negociació per la part espanyola és la figura d'un mediador internacional. El que a priori sembla més fàcil de desencallar és la part del finançament i les inversions. Aquí Esquerra és qui està més collant més el PSOE, amb l'accent posat en el traspàs de Rodalies.
I encara en la política, però en aquest cas una mica més llunyana, Atenció, que avui és un dia important perquè hi ha eleccions a l'Argentina. S'hi fan eleccions per escollir el nou president i el candidat d'extrema dreta, Javier Milei, parteix com a favorit, si bé podria ser que no tingués prou suport, segons les enquestes, com per proclamar-se avui mateix president electe sense una segona volta.
Sí, les enquestes pronostiquen que Javier Milei serà el més votat, però no amb prou marge respecte al segon, que seria el peronista Sergio Massa, mentre que la candidata de la dreta tradicional, Patricia Bullrich, quedaria tercera i, per tant, fora d'aquesta segona volta. El fenomen Milei a l'Argentina ha guanyat força enmig d'una crisi econòmica flagrant, on la inflació interanual supera el 140%.
Les 7 i 10 minuts i un altre dels protagonistes del dia se l'endú Joan Laporta, el president del Barça, que ahir va tenir assemblea de socis compromissaris, la va superar folgadament, s'hi van aprovar els comptes de la temporada passada, el pressupost de la present, i allà hi va aprofitar, va ser un dels moments clau del seu discurs, per acusar els poders fàctics de Madrid d'intentar perjudicar el Barça amb el cas Negreira, insistint en el que ell mateix ha batejat aquesta setmana com a madridisme sociològic.
Va ser el moment àlgid del discurs d'obertura de l'assemblea de compromissaris, l'assemblea telemàtica celebrada ahir durant més de 9 hores. Després de la seva imputació aquesta setmana pel cas Negreira, Joan Laporta va defensar la seva innocència i la del Barça i en va responsabilitzar els poders de l'estat espanyol.
Hi ha un madridisme sociològic empaltat a tots i cadascun dels centres de poder de la capital, que és molt evident. Bé sigui el poder polític, bé sigui el poder financer, el poder mediàtic i el poder esportiu també. Tinc males notícies per ells perquè repetirem el millor Barça de la història, que ho tinguin clar.
Laporta també va acceptar una reunió amb els expresidents Bartomeu, Rossell i Gaspar, proposada per aquest darrer, i va tirar endavant, com diu, sense problemes els números de l'exercici anterior, amb beneficis de 304 milions d'euros gràcies a les palanques i també al pressupost d'aquesta temporada. Això sí, amb una participació baixíssima. Van votar poc més de 400 compromissaris, n'estaven convocats 4.451, i Laporta va acabar l'assemblea afirmant que la propera serà híbrida, combinant la possibilitat de connectar-s'hi telemàticament amb la presència a l'assemblea.
Avui que el discurs de Laporta provoca reaccions a la premsa de tot tipus, l'esportiva catalana aplaudeix el discurs de Laporta, Víctor Vives.
Sí, el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, celebra les seves explicacions convincents sobre el cas Negreira. Conclou que el madridisme sociològic va sortir malparat de l'assemblea i el barcelonisme sociològic enfortit. El director de l'esport, Joan Bails, coincideix que Laporta va arrasar en una assemblea plàcida on va ser molt dur amb els que utilitzen el cas Negreira per atacar el club. Segons Clara Rodergas a l'esportiu, el cas Negreira va ser protagonista en un acte de defensa del president. L'examen dels socis va ser aprovat, diu, en un gest de confiança a la gestió del club. En canvi, el redactor en cap del Marca, José Félix Díaz, apunta: res no ha canviat després de l'experiment sociològic. El Barça es perd buscant enemics i fuig de la realitat que l'envolta. I és molt dur al País. Alfredo Relaño diu que Laporta ha trobat en el madridisme sociològic un nou Madrid en roba, fent un paral·lelisme amb Artur Mas, i apunta que no és necessari pagar els àrbitres, com Laporta nega que s'hagi fet, perquè t'afavoreixin el camp.
Doncs aquesta és la reacció de la premsa al discurs de Laporta. D'aquí a 2 minuts arribarem a 7:45 del matí. I d'altra banda, cal recordar que avui juga el Barça precisament, també hi juga el Girona, que podria, a tots dos, podrien beneficiar-se de l'ensopegada d'ahir del Madrid al capdavant de la Lliga després de l'empat dels blancs a Sevilla.
1-1 amb gols de Lava en pròpia porta i Carvajal, tots dos a la segona part, en un partit molt tens en què l'àrbitre de Burgos, Bengoetxea, va anul·lar 2 gols al Madrid i no va assenyalar un possible penal sobre Vinícius. L'entrenador blanc, Carlo Ancelotti, diu que si no es mossega la llengua el sancionaran.
Si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos. Entonces, lo que más me gusta en este momento es sentarme en el banquillo de Real Madrid. Entonces, para evitar suspensiones, no digo lo que pienso, utilizo un poco de ironía.
Per cert, al Sánchez-Pizjuán hi va haver un altre incident racista amb Vinícius i el Sevilla va expulsar un aficionat per fer-li el gest del mico.
I un últim apunt en plana de motor, l'esprint d'Austràlia de MotoGP s'ha hagut d'anul·lar per mal temps. Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1. Pel que fa al temps, Abel, què ens espera aquest diumenge?
Doncs mira, un dia en general tranquil, amb més fred ara mateix, ho comentaves abans, tenim de 8 a 10 graus cap al prelitoral, de 4 a 7 en comarques més interiors, 12 a 14 a la costa, entre 1 i 3 4 graus a les baixes del Pirineu. Al migdia temperatures semblants a les d'ahir o una mica més baixes perquè els núvols prims que tindrem al matí es faran més espessos a partir del migdia i a la tarda poden arribar a escapar-se a tarda vespre alguns plogims a Ponent o al sud del país.
30 segons i 7:45.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any.
Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC més 1, podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. En aquest episodi, la tempesta del segle.
La nit del 21 de setembre del 1995 va descarregar la tempesta del segle a la ciutat de Barcelona.
Els pas soterrats del carrer Aragó estaven anegats d'aigua amb la por de que algú hagués quedat a dintre.
Ningú va pronosticar aquesta tempesta. Què va passar?
Va ser que ens ho vam menjar amb patates, literalment.
Oxigen, amb Mònica Usant. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
50.109. 5, 0, 1, 0, 9. De la sèrie 35. 0, 3, 5.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Ràdio Memòria.
Obrim aquesta hora el Ràdio Memòria, l'espai on entrem a la màquina del temps i recuperem moments dels gairebé 100 anys ja de la història de la ràdio a Catalunya. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Avui per on passem?
Doncs una efemèride que s'ha complert aquesta setmana que avui tanquem, ha fet anys de la designació de Barcelona com a seu olímpica. L'octubre del 86 a Lausana, Suïssa. Joan Antoni Samaranch fent l'anunci i la SER emetent-ho en directe. Hi ha una trampa cap al final. Jo pensava que havia hagut de buscar, dic... És José María García el del final? No, perquè en aquella època ja era Antena 3, tot i que ho sembla. La SER en directe el 86, Lausana, Barcelona Olímpica.
El president, el señor Honor, me gusta a usted.
Como presidente de Colorado, anunciaros.
Este internacional olímpico reunió sesión plenaria a Lausana.
Que el comité olímpico reunió sesión plenaria.
L'organización de los Jeux de la 25e Olimpiada 1992 a la Virte
está abriendo un sobre. Está abriendo un sobre. Imagínense lo super secreta que es la decisión. El señor Samaranch se dispone a leer.
A la Virte de Barcelona.
Barcelona.
Sí, i aquest...
Barcelona!
Una mica José María García.
Perdona, era García? No.
No pot ser.
L'any 86 ja havia deixat la SER anys abans i estava en Tena 3.
Doncs la cadena SER avui de l'any 86 de la designació de Barcelona com a seu olímpica. Gràcies, Edu.
Adéu.
Mapamundi sonor.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada viatjar, ens agrada donar voltes pel planeta i hem estat fent-ho en les últimes temporades i aquest any volem fer-ho a través del so. Volem desplaçar-nos a algun lloc pròxim a Catalunya i també més llunyà a través dels sons. Hola, Víctor Ribes, bon dia.
Bon dia, Bundó.
Avui el so i el punt a Catalunya, quin és?
Mira, anem en un punt de la comarca de l'Anoia.
això, Víctor?
Mira, és el so d'una masia de bon matí a Vallbona de l'Anoia.
Doncs la gent de Vallbona de l'Anoia potser reconeixereu el so d'aquesta masia. I ara posem la xinxeta a on del món?
Doncs a una gran ciutat del sud-est asiàtic.
Hola, som l'Ara i el Quim. I aquest és el so que se sent al centre de Hanoi, que hem arribat tot just avui i estem fent la primera incursió.
A les 6 de la tarda.
No sé si venen de l'Anoia, l'Anna i el Quim, però en tot cas el so és significativament diferent. Eh? Mm-hmm. En tot cas, si voleu enviar-nos sons com l'Anna i el Quim, sigui des de fora o sigui des de Catalunya, qualsevol so que per vosaltres sigui significatiu, que representi una ciutat, un poble o un paisatge, ens el feu arribar al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Tots Sants.
Ja sabeu que el cap de setmana... Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Sempre és Tots Sants, aquí, el dissabte i el diumenge, i ens decidim a felicitar la gent que és el seu sant del dia i aquella gent que potser el seu nom no és el santoral, però que també es mereixen una felicitació. Avui és 22 d'octubre, a qui hem de felicitar?
Aquest és el santoral, Xavi? Salomé.
No fotis!
Sí.
Salomé és avui?
Exacte, Santa Salomé. Salomé. Aquest nom prové de l'hebreu, que significa pau, i és el de la santa que va ser mare dels dos primers deixebles que el senyor va escollir, el ministeri Jaume i Joan.
Carai.
També va ser una de les dones que estava dreta al peu mateix de la creu el dia de la Passió, i també hi era el diumenge de Resurrecció, quan en anar a la tomba la van trobar buida.
Era tot arreu, la Salomé.
Estava, aquesta senyora era
quantes
omnipresent.
Quantes Salomés hi ha a Catalunya?
Doncs unes quantes. 563.
Carai, no està mal, eh?
No està malament, eh? A priori podries pensar que és un nom que ja no es posa, però no és així. A la dècada on trobem més Salomés és a la dècada que va del 2010 al 2019.
Ah, ara,
amb 127 nenes.
Sí, està creixent, Salomé.
Que van rebre aquest nom. L'any 2022, l'últim del que tenim dades, però només van néixer 11 Salomés.
Bueno, 11 Salomés a l'any 22, no està gens malament. Doncs felicitats a la Salomés. Va, i ara un nom que no sigui el santoral.
Doncs ja que parlem de Salomé, un nom que aquí relacionem amb la mítica cantant catalana que va guanyar Eurovisió amb aquell Vivo Cantando,
sí.
Et porto un altre nom eurovisiu, el de Maciel.
No, però Maciel no és un nom... Bueno...
Doncs sí, Xavi, ja hem trobat Maciels a Catalunya.
No fotis.
Sí, sí, sí. Per cert, és un nom d'origen hebreu i que significa la que baixa dels estels.
Quantes n'hi ha a Catalunya de Maciels?
També et diré que no són moltes, eh? 32 en total. I les primeres les trobem, evidentment, a partir de l'any 1970, just després del triomf eurovisiu de la cantant reconvertida anys després en Tertuliana. De totes elles, la meitat van néixer, curiosament, a la dècada dels 90.
Hosti, noi...
Misteris de la natura, Xavi.
Sí, doncs felicitats a la Salomés, que avui és el seu dia, 22 d'octubre, i a les Maciels, també.
També, clar que sí.
Aprofitant. I després ja anirem amb Sebastián Zubiri.
O amb José Vélez.
Ara. Felicitats a totes elles. Moltíssimes gràcies, Blai.
A tu.
Ara anem amb el torn de la nostra corresponsal a TikTok, o la Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs del pentinat que és tendència aquesta tardor. Segons TikTok, quan arriba la tardor,
sí?
És hora de tallar-se els cabells.
Quin sentit té això? Però bé, endavant.
Canvi de vida, no?
Comença
a arribar un nou temps i, per tant, toca tallar els cabells. El pentinat que està més de moda ara mateix a TikTok és el Bob. Que és aquest que talla els cabells just més o menys a l'alçada de la mandíbula. I normalment també porta un serrell. És un pentinat que es va posar de moda durant la Primera Guerra Mundial, perquè és el que portaven les infermeres una mica per higiene.
Sí.
I ara, doncs, TikTok l'ha tornat a posar de moda per aquesta tardor. Ara bé, és evident que no a tothom li queda bé un cabell curt.
Però és femení, eh?
És,
o sigui,
femení,
és el tall femení,
exacte,
així.
Sí.
No és cabells llargs, sinó una miqueta... Una mica bolet, una miqueta.
Sí,
no, perdó,
exacte.
Però...
Una mica més curt dels ombres.
Una
mica de les espatlles. És una mica més amunt. Doncs, això que dèiem, no? Tothom li queda bé aquest pentinat tan curt, i per tant TikTok també s'ha inventat un filtre que et diu si et queda bé o no.
So if this number is above 2.25, you're supposed to look better with long hair. Why the hell?
És un filtre que el que fa és mesurar la longitud de la meitat inferior de la cara.
Sí.
És a dir, des de l'orella fins a la barbeta. Et dona un número, i si aquest número és inferior a 2,25, en teoria queda bé el cabell curt.
I si no, au.
I si no, doncs millor que et deixis el cabell llarg i
no... T'has provat?
Jo no ho he provat, una mica per por, no? Resulta que és veritat, eh? És una tècnica que fan servir els estilistes de veritat. El que passa és que, clar, un filtre de TikTok, no sé si és l'eina més precisa per mesurar quina és la distància de la teva orella a la
ja
teva
barbeta. Ja esperarem el teu camí cap al el Haircut Bob.
340 milions de visualitzacions, Xavi. Vull dir que jo no ho he fet, però hi ha moltíssima gent que sí.
Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 22 d'octubre, va fer una reculada musical. Fins a quin dia 22 d'octubre?
Doncs reculem 25 anys fins al 22 d'octubre de 1998.
Senyor. Ja té 25 anys, això,
la Txell? Ja en té, és que aquest és el tema. Té 25 anys, el Belief. Sí. Saps qui és, no?
Sí, home, la Txell.
La Txell, sí. Però en el seu moment, si ho recordes, va ser tot un revulsiu.
Sí, perquè mira com canta. Aquesta mena de... Això que ara ja es fa normal, que fa 25 anys no era.
Era la revolució total, el retorn de la Txell amb la trajectòria musical que tenia i que tornava precisament amb aquests ritmes, no? Amb aquest tot emballable. Avui recordem que fa 25 anys que publicava el disc que es deia Belief, que inclou també aquest tema que es diu igual, Belief.
Accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content. Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Cinesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana a Cinesa, Los Asesinos de la Luna. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Antonio López. La nova exposició de la Fundació Catalunya La Pedrera porta per primer cop a Barcelona una mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX. Descobreix l'obra d'Antonio López a La Pedrera. Fins al 14 de gener. Més informació i entrades a lopez.lapedrera.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Les temperatures abaixen i també els nostres preus. Ara a CIA, les teves jaquetes i abrics preferits per dona, home i nens, el 20% de descompte. No t'ho perdis. A més, aconsegueix un 10% addicional per membres. Consulta condicions a la botiga. CIA.
Les primeres notes de l'Així parlar Zaratustra d'Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Ali Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana, llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat.
Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
Pot ser. És una broma, no?
Doncs què?
Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
RAC 1. Tots som 1.
I arribats a aquesta hora del matí, hora en què el sol encara no ha sortit, en una hora que, com sabeu, entra intempestiva i plàcida, plàcida per tots aquells que, en fi, estan obrint un ull i encara amb aquestes noves temperatures d'octubre doncs esteu ben tapats amb alguna manta o algun tipus de llençol, esteu esperant l'inici del dia, i intempestiva per aquells que encara no han acabat el dia anterior. Doncs bé, en aquell moment, aquell interregne, és el moment que ens agrada desplaçar-nos a un raconet de la geografia del nostre país, que no han volgut revelar mai exactament la seva ubicació geolocalitzada, però que és un carreró, un cul de sac empedrat, dels pocs carrerons empedrats que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense aires de gaire pretensió, però al darrere de la porta del qual hi ha un infinit registre de meravelles. I és el basar de les sorpreses, i és l'Albert Beorlequi. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com va tot?
Molt bé. I tu? Com ha anat la setmana?
Bé. Força bé, força enrescada. Mira, aquesta setmana 5 conferències i la setmana que ve 6.
Molt bé.
O sigui que, sí, entre una cosa i l'altra estem molt engrescats, molt animats.
He de dir que la setmana passada va ser tot un plaer, tot un gust poder xerrar una estona amb el Xavi Moya, amb aquest il·lustre oient, que després, a més diumenge, sí, va córrer la cursa, i també el vam poder saludar 5 minutets. Per tant, des d'aquí tot el carinyo, amb una conversa que jo crec que molta gent pot apuntar-se i pot, en fi, pot recuperar-la, perquè se n'aprenen moltíssimes coses d'oients com ell, la veritat.
I tant.
Bé, anem a llegir cartes o què et sembla?
Sí, tenim cartes. Sí, mira, la primera d'elles encara ens arriba de l'agost, es tracta del 8 d'agost, ens arriba des de Buenos Aires.
Oh, que bé.
És una fotografia, o sigui, una postal en què hi ha diverses fotografies. Hi ha una parella ballant tango, una cosa molt rara, perquè evidentment a Argentina ningú balla tango. Llavors hi ha una de les places més conegudes d'allà, que ara no sé qui identifica exactament quina és, i llavors hi ha, bé, un carreró molt entranyable, amb tota una sèrie d'edificis ben pintats, a colors molt llampants, i amb una botiga, un establiment, sembla com un local de restauració, que té l'escaient nom de Caminito, o sigui que tot plegat, tot molt entranyable, i al peu de la postal, Buenos Aires por tres. I podem dir que
jo diria,
és...
Perdona, Caminito, diria, sí, que és un dels locals així més emblemàtics de Buenos Aires. Mira. Sí, diria. Que de fet... és que no vull equivocar-me, però diria que és un encreuament de carrers, no sé si és així la fotografia,
sí,
perquè no
sí,
la veig
sí,
bé.
Efectivament, sí.
Que diuen que allà pot ser un dels llocs on va néixer el tango, precisament. Diria, i no em vull equivocar. I no em vull equivocar.
És igual. Vaja, quan la llegenda es converteix en això mateix, ara. Vull dir que... Però veus, en canvi posa els noms dels ballarins, Ricardo Wouters i Eric Lauserdorf, uh-huh. No, perdona, aquests són els fotògrafs, o sigui, posen els noms dels fotògrafs, la parella de ball està formada per Marijó Álvarez i Ezequiel Herrera, i en canvi no posen el lloc que poder estaria bé saber-ho, no?, per entendre'ns, sí. Vull dir que no sé que sàpigues un expert en geografia argentina.
Clar, no sé, és és un carreró una mica com... És empedrat o no? Perquè ara no ho veig ben bé.
Doncs sí, és un empedrat, sí? Efectivament. Val. És un carreró empedrat, podem certificar que no és on es troba el basar de les empreses.
I que
si no quedaria molt lluny, cada dia anar per allà, sí, i efectivament sí. és un encreuament de carrers, i llavors tot molt vistós, amb colors com pastels, blaus, grocs, verds, i posa Caminito, i és un lloc com molt entranyable, vull dir que es veu com molt d'encant.
No sé quin és el barri, perquè no conec Buenos Aires, però és una zona de les més icòniques de la ciutat, i diuen que allà s'hi va escriure un dels tangos més famosos en el Caminito aquest. Però bé, té aquesta història.
Doncs mira, qui ens envia la postal és Jordi Aranrico, que és un oient que ja ens ha citat en diverses ocasions, sempre també des de contrades molt llunyanes, recordo. Mm-hmm. Era aquell oient de la Patagònia, una vegada des d'Axoaua, com sí, era aquell lloc?
Com es diu?
Bueno,
ahir, no sé, ara no em surt el nom de... Ushuaia.
Ushuaia. Això, Ushuaia, Ushuaia.
Ara.
Jo, Ushuaia. Ja parlo com mi aia, jo. Escolta...
Vinga, va.
Deia així, diu així: hola BB, avui 8 del 8 de 2023 després de Crist m'acabo el meu periple de 20 dies per Argentina, no cal dir res del meu estimat Buenos Aires, de Rosario i de Córdoba, tota una ciutat plena de cultura. Ara em trobo de nou a Buenos Aires i em dedicaré a fer les últimes compres. Una forta abraçada, Jordi Aranrico, que suposem evidentment doncs que ja ha tornat a,
Home,
a casa nostra, eh?
Sí.
I mira, la segona missiva que podem llegir, ens la remet una tal Francesca Mateo, ens arriba des de Barcelona amb un sobre convencional, i el Matasesells indica el 6 de setembre. Per tant, doncs, ja saltem per atendre'ns a unes quantes setmanes endavant. Extraiem del sobre una carta manuscrita que podem llegir el següent. Barcelona, 3 de setembre del 2023. Apreciats Albert i Xavi. S'acaba l'estiu i he de complir la meva promesa d'escriure-us abans de començar la nova temporada. M'ha anat per pèls. Mm-hmm. Però només de pensar en un possible pluricó se'm posa la pell de gallina.
Sí, sí.
A finals de la temporada passada vau tocar el tema dels contes infantils enregistrats fa molts anys en vinils a 33 revolucions per minut i amb l'Isidre Solà com a narrador. Jo tinc un àlbum amb dos discos que me'ls sé de memòria de tant posar-los als meus fills. Són fantàstics. Els hi vaig proposar escoltar-los als meus nets de 6 i 8 anys, molt aficionats a llegir i a que els hi llegeixin contes. No van dubtar ni un moment en dir que sí. El que em va sorprendre és que van agafar dues cadires, es van asseure davant del tocadisc i apa, fins que es van acabar. Desitjo que tingueu una bona pila de cartes per poder-nos seguir delectant els matins dels diumenges. Moltes gràcies, una forta abraçada, la Francesca Mateo, doncs des de Barcelona Ciutat.
Molt bé, que bé, moltíssimes gràcies a la Francesca i al Jordi per aquestes cartes que ens han arribat i que ja hem arribat fins al setembre, quan pràcticament estem a punt de tocar el novembre. Per tant, ja estem agafant una mica d'embranzida.
Molt bé.
Que sapigueu que podeu continuar enviant cartes ara que ja estem en plena tardor i que, en fi, que arriben són aquests mesos més delicats probablement per molta gent, doncs podeu seguir enviant cartes explicant el que vulgueu, la relació que teniu amb el programa o el que us passa a la vida, a través del correu habitual, l'adreça habitual, Via Lliure, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís del Beurlegui de llegir-les totes en antena i respondre-les una per una. Bé, ja tenim per allà el Beurlegui Express, avui amb bandereta. A veure, que no la veig molt bé. No és la Union Jack, menys mal.
No,
avui ens hem mogut.
Ja portem...
Aquesta és europea, però, no?
Sí.
Vale. A veure, no, és que ha, saps què passa? Que hi ha països que tenen la mateixa bandera o que s'assembla i que no... Home, aquesta és molt fàcil, doncs. Si és la...
Ah, sí?
Sí, home, sí, clar. Això és... Bueno, anava a dir Holanda. Això són Països Baixos, no?
Sí, bueno, clar. Ara no és Holanda, ara no es pot dir Holanda.
No, ara s'ha de dir Països Baixos. Efectivament. No, home, no. Blau, blanc i vermell, sí, sí.
Sí? Ostres, no sé si podria, eh? Bé, ja, doncs sí, anirem a la ciutat de Groningen, que és un dels seus... és una ciutat on un dels seus màxims atractius és un museu d'art que porta el nom de la ciutat i que exhibeix obres d'art modern i contemporani. Va obrir les seves portes al 1874, tot i que l'edifici actual és molt recent, que és de fa res 30 anys, l'any 94, i crida l'atenció per les seves formes i colors. En qualsevol cas, és un referent pels amants de l'art del segle XX i allí hi anem perquè ha estat protagonista fa pocs dies. Estàs a punt?
Sí.
Sí, doncs apa, som-hi.
Oh, ja hi som.
Bon dia, tu.
Però que no m'has dit que plovia, tu.
Doncs mira, és que no he pogut escoltar la Mònica Usart avui i no... Bueno, és que no sé.
La Mònica Usart no d'Holanda, no? No, els diumenges no. Ve el Martí Oliveres. No, però... Doncs jo no he portat res, eh?
Doncs,
sí, ara què fem? Hem de sortir corrents o què?
No, no, escolta, quedem-nos per aquí, mira.
Però si està plovent molt fort.
No, aixopluguem-nos una mica.
Jo vaig amb ulleres, Berlegui, que ja, mira, ja no hi veig, ja no veig res.
Sí.
Ja no veig res, ja està, ara què he de fer?
Sí, no, de ulleres és un desastre, eh?
Mai, bé, doncs, trec, és que ja més,
no se'n t'ha posat a paraigües, jo. Tu no havies agafat a...
Jo no tinc res, ni capalina, ni paraigües, i m'estic quedant xop. He d'aguantar aquí ara fins a les dues.
No, espera, espera, no.
No, i està apretant, eh? Està apretant. No, és que de
sembla
veritat,
que la cosa...
Estic xop. Hosti, noi. Oh, tota
mira,
la cara.
Mira, jo
tota
m'agradaria que et fixessis, si pots, amb el museu aquell que tenim allà. No, dóna'm, el de l'esquerra, el... no, el de la dreta. El dóna'm, de la dreta,
és que no
veig
res.
Allà a la dreta.
Dóna'm el diari aquest, que em tapo el cap. Ah, vinga. Aquell. Vale, vale, ja el veig.
Veus allò a la dreta? Sí, vale. Oh. Doncs aquest museu rep, bueno, rep una pila de visitants a l'any, 200.000, i una de les obres més preuades que s'exhibeix és la primera
poso,
pintura
perdona,
de
Dalí. Perdona, eh? Jo em poso aquí sota. No, poso aquí sota, perquè hi ha aquí un repatxón. Posaré aquí dintre i ja està, tu.
Un repatxón.
Oh, per favor, ara. Oh.
Bueno, doncs a veure, el que et deia, una de les primeres, una de les obres més preuades... Olo!
Sí, és que, noi, això s'avisa. Bueno.
Una de les obres més preuades que s'exhibeixen és una pintura de Van Gogh, que és Jardí de Primavera, que s'ha datat a l'any 1884. I en ella es veu una vista d'un jardí amb una figura vestida de fosc i a la llunyania, per entendre'ns, una antiga església.
I què ha passat amb la pintura del Van Gogh?
Bé, doncs això que l'obra va ser robada. Va succeir durant els primers dies de la pandèmia. Recordaràs que en aquells dies de confinament ningú sortia de casa, de manera que uns lladres van aprofitar per entrar al museu més fàcilment i endur-se aquesta obra que està valorada en milions d'euros. Gràcies, però, a la labor d'un policia i d'un detectiu especialitzat en art, un tal Arthur Brandt, es va poder localitzar els lladres i, després de diverses vicissituds, un ciutadà que afirmava que no tenia res a veure amb el robatori va tornar el quadre al museu de manera anònima, però... Atenció, i aquí està la particularitat. Va tornar el quadre dins d'un coixí i en una bossa d'Ikea.
Oh, oh!
I malgrat que caldrà fer unes petites restauracions, l'obra està en molt bon estat i ben aviat es podrà tornar a admirar. Curiosament, doncs, i si ho pensem, i durant uns minuts, un coixí i una bossa d'Ikea han estat durant, segurament... els més cars de tota la història.
Sí, 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 sí.
I és per aquest motiu que dedicarem una obesada de sorpreses a un d'aquests dos elements, de manera que avui et proposo el número 322 amb la lletra C. La C de coixí.
Jo, mira, si ara em puc treure la roba mullada
sí,
i em deixes un pijamet calent i jo me'n torno a dormir i ja et dic jo que jo m'espero fins a la, fins tard, eh?
T'hi poses, eh?
Hombre, diumenge a aquestes hores, per favor. Fa temps que no sé què és un diumenge dormir fins tard, saps?
Bueno. A veure, jo crec que no podia haver començat de cap altra manera perquè jo em sembla que per vegades que haguem escoltat aquesta peça és d'una tendresa infinita.
La cançó, o sigui, perdona, l'original de qui és? O sigui,
sí, sí, sí. És la famosa cançó de Bressol de Johannes Brahms, que
Brahms
va ser publicada l'any 1868, és original per veu i piano, i és una tonada que associem sempre al llit, al qual, per cert, ja li vam dedicar en el seu moment un besar, no? I a un dels seus elements més característics, que és, evidentment, el coixí. Perquè, sí, aquesta mena de sac, normalment de forma rectangular, però també rodó o quadrat, farcit de llana, de ploma o d'altres materials, té diverses utilitats, la principal de les quals és recolzar-hi el cap a l'hora d'anar a dormir, tot i que també pot ser per repenjar l'esquena o posar sota els peus, o només per fer bonic. En català, a tot li diem coixí, però en altres llengües ho distingeixen, com el castellà, per exemple, que en diuen almohada, paraula que prové de l'àrab, quan és el llit, o cojín, quan té, per entendre'ns, altres usos.
És veritat, aquí en diem tots el mateix, com si fos el mateix, i no es veiem bé el mateix.
En qualsevol cas, tots intuïm que el coixí no és un simple element del llit.
Home, no sé si és amb totes les cultures, perquè no sé si totes les cultures fan servir coixí, però és veritat que la nostra hi ha aquesta càrrega a vegades del... hi ha aquella frase que a mi m'ha agradat sempre molt, que és quan s'han de prendre decisions importants, la idea de consultar-ho amb el coixí.
Correcte.
Que és una cosa de fet, és dormir la idea, o deixar-la reposar fins que tu puguis arribar a una conclusió bona.
És una metàfora que jo trobo també magnífica, perquè de fet hi ha un refrany que es diu abans de dir que sí, pregunta-ho al coixí, que té diverses variacions, però que en el fons no deixa de ser això, no? A més, si ho pensem una mica, de petits el tacte del coixí doncs fa que els nens els tinguin gairebé com si fossin ossets, no?
Sí.
I són una mica l'equivalent bàsic del dudu, aquesta mena de manteta que s'ha posat de moda fa anys i que als bebès els encanta, una mica també com la manteta que portava el Linus, el millor amic d'en Charlie Brown, no? Dels Peanuts, no? Però els coixins no només ens agraden de petits, petits. De grans els abracem, sobretot si dormim sols. En el fons, un coixí és quelcom molt personal, fins al punt que hi ha gent que quan viatja s'emporta el seu propi coixí.
Home, jo no me l'emporto, però he de dir que canvia molt, eh? O sigui, quan tu te'n vas a un lloc, ho notes molt, eh?
Ah, és un dels germans que per cert, escolta el basar, se l'emporta. Sempre de viatge.
Sí, tot el carinyo.
Sí. Això mateix. Com podem suposar, doncs, el coixí té una llarga i apassionant història.
Aquí jo tenia el dubte de si tota la humanitat ha fet servir coixins o en totes les cultures. Tu em diràs de quan daten, allò que ens agrada fer de viatjar en el temps i pensar quan van ser els primers coixins.
Sí, però l'inconvenient és que el seu material tan feble, home, es podria pensar que no es pot saber quan es va començar a utilitzar.
Clar, clar.
Però hem de saber que els primers coixins no eren de tela, sinó de fusta.
Com de fusta?
Sí. El primer ús conegut, eh? Clar, pot ser que sigui molt més remot, eh? Però és el que passa amb la història, no? Que va deixant rastres amb petits trencaclosques i llavors al cap de molts i molts i molts segles trobem una peça i ens pensem que és la primera. Pot ser que se n'hagin, hi han hagut d'altres i que s'hagin acabat perdent, no?
Sí, sí.
Però la primera constància, el primer ús que tenim, diguem-ne, de coixins o quelcom que s'assembla a un coixí és de fa 9.000 anys a Mesopotàmia i era una mena de suport per aguantar el cap que era de fusta, que jo suposo que deu ser d'una incomoditat insuportable. Home. Ha arribat algun testimoni, eh? I que no només, a veure, és que lo fort és això, no només tenia la finalitat d'evitar mals de coll, sinó també que entressin bitxos a la boca, al nas i a les orelles.
Ah, hosti. Bueno, clar, és que jo imagino, perdona, que el primer coixí en realitat devia ser una pedra, no?
Doncs sí.
El primer ús que se'n devia fer algú de recolzar el cap i no deixar-lo a terra directament, probablement devia ser una pedra qualsevol que es trobessin en el camí, no? Però el primer creat hauria estat una fusta, també.
Sí, era com una mena de suport, eh? Vull dir que una mena de suport que un hi posava el cap, però clar, imagina't la incomoditat que havia de ser,
absoluta.
Això, no? I home, això de coixins, diguem, d'usos, van continuar durant molts segles, perquè els materials utilitzats establien l'estatus dels seus propietaris. Mm-hmm. De l'antiga Xina ens han arribat testimonis de coixins fets amb bronze,
què dius?
De ceràmica i de porcellana que arriben ben bé fins al segle XIV.
Ostres.
O sigui, llavors es podia donar la paradoxa que la gent, diguem-ne, del camp, amb la més humil, el més humil camperol podia dormir segurament molt més bé que no pas els aristòcrates que havien de demostrar el seu estatus quan en lloc de coixí, diguem-ne, de palla o de roba, havien de tenir un coixí de porcellana o de ceràmica, no? Però és evident, no serà fins a la revolució industrial segles més tard, quan el seu ús s'estén arreu, però amb algun prejudici, cosa que també és fascinant. A Anglaterra, per exemple, els coixins eren reservats a les dones, ja que si els usaven els homes, era un símbol de feblesa, de debilitat.
Clar.
Una mica com el que va passar en el seu moment, que ho vam comentar, quan es va inventar el paraigua.
Clar.
El paraigua només el podien portar les senyores, perquè això de que un home portés paraigua,
home, per
era un
favor,
símbol
no?
de... Sí, era un
què
símbol
passa,
de debilitat.
No pots aguantar com hem aguantat nosaltres una mica d'aigua, o què?
Ara utilitzarem un mal nom que no direm, però que és això, ja tots el sabem, oi? Bé, semblaria que els coixins són elements que inspiren tranquil·litat i relax, però, atenció, també poden resultar bèl·lics. Què hem de dir, doncs, de les guerres de coixins?
Broma de la guerra, en aquest cas, no? Una guerra de coixins.
Sí.
T'he de dir que jo no et veig gaire una guerra de coixins, perquè és una cosa bastant salvatge, en realitat.
Sí. Jo, en cas de guerra de coixins, només podria ser presoner. Vull dir que, ja et dic jo ara que... A veure, una guerra de coixins és un d'aquells arquetipus que tots hem viscut gairebé de nens, i la idea és això, no? Usar els coixins com a arma, tots contra tots, no? Ara, perquè els coixins són resistents i més enllà d'algun cop no hi ha conseqüències, però fa anys, quan els coixins estaven farcits de plomes i estaven fets d'un material molt més feble, el resultat podia provocar, jo diria que bastants crits i bastants càstigs quan els progenitors descobrien l'habitació plena de plomes voleiant, que això és el que devia passar, almenys és la imatge que tenim, no? Però la cosa ha anat molt més enllà i s'ha acabat institucionalitzant. Des del 2008, que el primer dissabte d'abril se celebra el Dia de la Guerra de Coixins. I a l'Acadèmia Militar de West Point, als Estats Units, se celebra des del 1897, és a dir, des de fa més de 125 anys, una festa de graduació amb una guerra de coixins. Que a vegades la cosa ha acabat sortint de mare. A la del 2015, per exemple, 30 cadets van resultar ferits.
Hosti, que bèsties. Bueno, jo recordo, perdona, que això del dia aquest de la guerra de coixins, que si dius que és al principi d'abril o el primer dissabte d'abril,
sí,
recordo que algun any n'havíem parlat perquè com si, no sé si era Plaça Catalunya, s'havia volgut institucionalitzar també i havien convocat gent, no sé si encara ho fan, a la Plaça Catalunya de Barcelona, plena de gent pagant-se amb coixins a no sé quina hora del matí, de no sé quin dia. Però sí, sí, no ha acabat quallant, em sembla, la idea, però vaja.
No cal preguntar-se per què, vull dir que... Però vaja, que a vegades no només hi ha ferits, sinó també morts.
Què dius ara?
Ara el coixins pot semblar un element, diguem-ne, com molt dolç i molt tendre, però recordem tres il·lustres personatges històrics que han estat assassinats amb coixins.
Bueno, perdona, clar, és que és una imatge molt fílmica, eh?
Evidentment.
La de l'assassinat via coixí, que sembla
correcte,
que sigui un assassinat com més... Bueno, aprofitant el somni d'algú, la son,
sí,
el fet que estigui dormint, no?
Sí, sí.
Per on comencem?
No hi ha,
digues, perdona.
No hi ha violència, per entendre, vull dir, en el sentit que no hi ha ferides obertes,
sí,
vull dir que només apareix aquella persona morta,
no hi ha oposició,
i ja està,
no? I ja està.
Ah, això mateix.
Bé.
Mira, comencem per... Bé, aquesta música marcial ja ens porta a Roma i anem, doncs, per al segon emperador, Tiberi Juli César August, que va viure a cavall del segle I abans de Crist, ja primer de la nostra era, i que era fill adoptiu del diví August. Sembla que la seva carrera militar va ser brillant i els primers anys del seu regnat van ser caracteritzats per l'austeritat, on va sanejar les finances de l'Estat, va combatre la corrupció i va gestionar molt bé els grans recursos que tenia l'imperi. Però, pel que sembla, els darrers anys de la seva vida va canviar tot. Exiliat a Capri, es va lliurar tota mena d'excessos orgiàstics i pantagruèlics.
Pantagruèlics,
sí, sí,
m'agrada molt.
Què passa? Sí.
M'encanta el nom.
Recordem que la paraula Tiberi, que és una paraula molt nostra,
sí,
que utilitzem per definir un gran àpat, ve d'aquí, ve de l'emperador Tiberi.
Ve d'ell?
Sí. Sí. Fins que es diu que... a veure, sempre hi ha alguna altra versió, però es diu que va ser assassinat per un jove Calígula que pujaria el tro tot seguit i que faria bo, evidentment, el regnat del seu predecessor.
A través d'un coixí, eh?
Ah, això està mateix.
Va, doncs primer assassinat en Tiberi, has dit que es diu Tiberi Juli César August, i anem pel segon, va. A on anem? Suposo que bastant endavant en el temps comparat amb Roma, però...
Anem bastant en el temps i veurem com no hi ha ningú que s'escapi, ni emperadors ni tampoc papes, perquè ara no marxem de Roma, avancem uns quants segles fins al segle X, a l'any del senyor del 929, i ens situem al tro de Sant Pere per recordar la figura del papa Joan X, que en ple període conegut pels enemics de l'Església com el Saeculum Obscurum, és a dir, el segle de l'obscuritat, o d'alguna manera, diguem-ne, molt més barroera, la pornocràcia, on es deia que durant unes dècades el poder papal estava en mans de les cortesanes. Jo prefereixo més això del Saeculum Obscurum, que té un punt, diguem-ne, més literari,
sí,
més elegant. Eh?
Ja.
Es diu que aquest papa, papa Joan X, va ser el primer en posar-se al capdavant d'un exèrcit per lluitar contra els sarraïns, però va acabar empresonat al castell de Sant'Angelo, on va morir ofegat amb un coixí pels seus enemics.
Va, i anem al tercer personatge històric assassinat amb un coixí.
Sí, anem d'una suposició, perquè clar, tampoc no se sap ben bé si Joan X va ser assassinat amb un coixí. Són coses que ens han arribat per la història, però tampoc no tenim la constatació fefaent, no? I d'una altra suposició, doncs anem a una altra. Avancem també uns quants segles, fins a l'Anglaterra del segle XV, la de la Guerra de les Dues Roses, els York contra els Lancaster, i allí trobem un rei que la tradició sempre ha considerat un dels més malvats de la història, quan possiblement no ho era tant. Estem parlant de Ricard III, i tot, evidentment, gràcies al diví Shakespeare.
Home, sempre és Shakespeare qui ens assenyala el camí, no?
Correcte. Quan va morir, Eduard IV, dos dels seus fills, que eren Eduard i Ricard, no el tercer, sinó un altre, un nen petit, van ser declarats il·legítims pel seu oncle, és a dir, eren nebots, per entendre'ns, de Ricard III, i van ser tancats a la Torre de Londres, i allí, segons es diu, van ser ofegats per un coixí, per un sicari. La història ha perviscut amb els segles, l'obra de teatre, evidentment, no ha contribuït a desmentir-la, però recents descobriments arqueològics sembla, doncs, que afirmarien que no va ser així. En qualsevol cas, la tradició ens ha arribat així fins als nostres dies. I si Ricard III continua sent un estereotip, és en part pel romanticisme del segle XIX, un moviment que era de tot el contrari, el Viedermeier.
Viedermeier, eh? Què és això del Viedermeier?
Sí, el període Vida Maya va ser un moviment artístic que va sorgir a Alemanya durant la segona dècada del segle XIX i que anava en contra del romanticisme. Aquí s'abandonen, doncs, les grans passions vitals, els esvorancs existencials, les tragèdies de l'amor no correspost, per una vida, diguem-ne, molt més senzilla, tot molt més quotidià, gairebé familiar, que exalta la senzillesa. I un dels màxims representants d'aquest moviment va ser Carl Spitzbeck, del que n'hem parlat aquí en alguna altra ocasió, que va ser un pintor que va retratar petites obres quotidianes, però molt, molt d'enginy. Una de les seves obres més simpàtiques és una que porta per nom El poeta pobre. Va ser pintat a l'any 1839 i en ell, en aquest quadre, es veu un home que viu en unes golfes molt humils, hi ha goteres per tot arreu, tot està com molt tapeït, molt petit, eh? Ell està estirat a una mena de llit de camastra incorporat sobre un coixí, això sí, un coixí molt gran, molt maco, i amb aquest coixí incorporat, el poeta mira de trobar, amb una expressió amb els dits, mira de trobar la paraula més escaient per la seva poesia. D'aquí el nom de l'obra, no? El poeta pobre. I en aquest gran coixí del quadre, potser aquest poeta hi devia vessar llàgrimes per la seva pobra condició econòmica. Però ja que parlem de llàgrimes...
Massa modern per tu, Berlegui, trobo.
Sí, sí, sí.
Això
sí, sí.
Ja és massa...
Això és massa cap aquí, això.
Massa.
Aquí, això, eh? Bé, aquí tenim Tears on my pillow, Llàgrimes al meu coixí, que és una gran cançó de l'any 58, original de Little Anthony and the Imperials, i que en el seu moment va tenir un gran èxit, tot i que renovaria la popularitat 20 anys més tard, quan a la pel·lícula Gris, la sabeu, la John Travolta, sí, i la Olivia Newton-John, en sortiria una nova versió. I ja que estem en cinema, una pel·lícula amb coixins i confidències.
Bonita, sí. Buen tipo? ¿Y no vas a decirme quién es?
Claro que no.
Yo descubrí ese tesoro y no voy a permitir que lo vea un pirata como tú.
Eres un granujilla.
Comunica. Me habré equivocado de hora. Brad, como amigo... siéntate, hombre. Como amigo, desearía que algún día encontraras una chica como ella. Que dejaras todas tus aventuras y te casaras.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Te estás haciendo mayor? Sí, claro, ya lo sé. Tiene su encanto salir todas las noches con una muchacha diferente. Pero llega un momento en que el hombre debe cambiar de vida.
Caray, no.
¿Por qué? Porque va necesitando establecer una relación duradera con otra persona.
Quina conversa d'home, realment.
Sí, una conversa... Clar, és que aquí hi ha molts elements interessants. Sí. Des del punt de vista artístic, òbviament, les veus fabuloses de Juan Manuel Soriano doblant a Rock Hudson i Arseni Corcelles doblant a Tony Randall. Però també, òbviament, és una pel·lícula de l'any 1959 que porta per nom Confidencias a Medianoche, i les pel·lícules no només són pel·lícules, no només són petits trossos de ficció, sinó que, en el fons, també són petits viatges a través del temps que ens permeten com era la societat, clar, com clar. Pensava, doncs això fa més de 60 anys, perquè estem parlant d'aquesta magnífica comèdia de Michael Gordon, el títol original de la qual era Pillow Talk, és a dir, converses de coixins, i que tenia una connotació eròtica, una connotació sexual, que evidentment amb el doblatge, intencionadament, òbviament, doncs es va emular, perquè les Pillow Talk fan referències, doncs, a les converses ben confidents, diguem-ne, que pot tenir una parella després de, diguem, estimar-se.
Sí, sí,
aquesta,
sí,
és
sí.
Aquesta és la idea.
Bueno, les converses les converses més intenses que es poden tenir són després de l'acte carnal, per dir-ho així, no?
Això, diguem-ho així, sí. La pel·lícula, per aquell que estigui interessat, que és molt interessant de veure, eh? Jo, aquestes comèdies m'encanten, es pot veure encara a Amazon i a Google Play.
Confidències a Medianoche. Doncs mira, parlant de cinema, em pensava que faria referència a una cosa que és molt cinematogràfica, tot i que no sé si se l'inventa o un dels grans exponents és un japonès, director japonès que es deia Yasuhiro Ozu, que es va inventar el que en el seu dia un mestre de cinema em va dir, que suposo que encara es fa servir, com a pillow shot, que són aquests plans preciosistes, que realment no et porten enlloc, sinó que t'ensenyen un paisatge. Perquè són els plans de repòs, per dir-ho alguna cosa, no? O sigui, que t'ensenyen un gran paisatge, molt lentament, que dura un minut, dos minuts, una cosa molt llarga, amb una miqueta de vent que passa, una mica de música, senzillament com qui mira un quadre, i se'n diuen pillow shots, com els plans de coixí, com de, bueno, ara em reposo una estona aquí,
sí.
I m'estic tranquil mirant això ben maco, i la seqüència continuarà després, no?
Però és que la força de la pel·lícula pel·lícules, això, les pel·lícules sempre clar, són, diguem-ne, moments, diguem-ne, que es van combinant uns amb els altres, i sempre hi ha, doncs, aquests elements de suport que són els que, en el fons, fan avançar també la pel·lícula, no?
Exactament.
Ah, doncs és molt interessant, això, eh? Pillow shot.
Pillow shot. Això, eh? Haurem d'interioritzar-ho, d'alguna manera.
I tant, clar que sí.
Bueno, bé, Orlegui, espero que el teu coixí estigui esperant-te ja per aquest vespre, que sigui dels bons, sigui un bon coixí, és un coixí... És gruixut o primet?
Mira, no me n'entero perquè la que poso jo al cap al coixí, patapam, jo ja estic dormint. Vull dir que no
tu podries dormir
hasta
això, sense coixí, podries fer-ho.
Hasta sense coixí, ara bueno, que sí.
Bé, Orlegui, una abraçada ben forta, que vagi bé.
Bundó, igualment, adéu-siau.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.